A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Continuem amb el debat antiespecista del programa anterior, parlant del concepte de mascotisme. Generalment s'ha considerat mascotisme el fet de treure espècies salvatges del seu espai natural per tal de tenir-les com animals de companyia.
Però volem expandir aquest concepte afegint un context antiespecista. Quines connotacions té el terme mascota quan parlem de gossos, gats i altres espècies domesticades? Com hem de plantejar la relació amb els nostres companys no humans? I el més important, hem de tenir mascotes?
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes perquè això és Renegats.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és la crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Després d'un inici bastant intens, parlant d'antiespecisme interseccional, com s'ha tan plena la boca amb aquest concepte, continuarem parlant d'un dels aspectes aparentment més inofensius de l'especisme. Ens referim al mascotisme.
Si fem una ullada al significat habitual de mascotisme, es centra només en l'extracció d'animals silvestres del seu hàbitat natural per tal de convertir-los en mascotes. I a nivell social, aquest tipus de mascotisme ja està força mal vist des de fa molts anys.
Ara, i perquè tinc una edat ja, em ve al cap el currupipi, aquell tigre que tenia aquell torero, us en recordeu, del Jesulín de Ubrique, que va inclús fer carrera musical. Ai, com en reien totes, de petites. I ara em penso, no?, anys després, què se n'haurà fet d'aquell pobre animal que estava allà amb el tio aquell. I, bueno, i mira, per una mica rentar-nos una mica la boca i per fer una connexió una mica gratuïta amb La Caseta dels Gats, hi ha un felí adoptat de La Caseta, que es deia Sendero, que ara es diu Currupipi.
Que consti que jo no sabia qui era el Currupipi aquest i ho he de buscar al Google. Hosti, en sèrio. El cas és que encara veiem a mega rics i gent excèntrica amb animals exòtics a casa, però la percepció sobre aquest tema ha fet un gir força important en els últims anys, com succeeix amb els braus o els animals del circ.
Tot i que, en aquest sentit, i parlant del concepte clàssic de mascotisme, tenim casos que generen controvèrsia. I un d'ells, no sé si l'haureu escoltat, és el del Peanut, un esquirol que va ser rescatat per un estatunidenc, el Mark Longo, després de que l'animal quedés orfe de mare. Van buscar sense èxit una acollida i, després d'alimentar-lo amb biberó, el Mark va intentar reintroduir-lo a la natura uns mesos després. El va alliberar al jardí de casa seva, a veure si què feia. Llavors el Peanut va tornar al cap d'un dia sense la meitat de la cua i va córrer cap a l'interior de la casa, dir, aquí no vull saber res de la natura. En paraules del seu rescatador, allà va acabar la seva carrera de vida salvatge. Però després de 7 anys vivint amb ell i de convertir-se en celebritat, i bé, hi ha algunes coses aquí una mica fosques perquè el mateix Mark Longo va obrir un OnlyFans que era de contingut, diguéssim, directament pornogràfic, va fer de productor de porno, aquí no tenia res a veure el Peanut, però com que va fer servir la popularitat per reivindicar una miqueta les seves altres carreres, doncs resulta que el Departament d'Estat de Conservació Ambiental de New York va iniciar una investigació al respecte. Us estalvio els detalls, però al final l'animal va ser requisat i bé, resulta que va mossegar a un dels biòlegs de l'entitat i llavors van decidir eutanasiar-lo perquè podia tenir ràbia. Hi ha una història complexa en què hi havia ossos rentadors que podien haver-li transmès la ràbia.
Mapatx, en català.
Sí, no? I bueno, clar, aquest cas va ser molt popular, bueno, es va reivindicar perquè, bueno, com una fallida de les institucions. L'únic problema és que aquest cas, i com que sempre tenim aquesta visió interseccional, l'ús d'aquest cas ha estat sempre per part del trumpisme, que ara ja han pres, o ja han pres, diguéssim, la presidència dels Estats Units, i també per, diguéssim, per sectors molt de dretes, molt conservadors i reaccionaris. Tot i que alguna conseqüència, per exemple, tot i aquesta explotació una mica capitalista de l'animal, sembla que el Mark Long i la seva parella han obert un santuari animal d'animals rescatats, per exemple, cavalls que han estat tota la vida treballant al camp i això. Potser tenim alguna conseqüència lleugerament positiva i esperem que realment aquest santuari faci la feina que diuen que estan fent.
I aquesta part de l'explotació animal per a benefici propi també és, en la nostra opinió, una forma de mascotisme i, per tant, una forma d'especisme. I és que no només les espècies exòtiques mereixen un destí millor, també els animals considerats tradicionalment de companyia han de veure complertes les seves necessitats. No només d'alimentació, també de benestar emocional i, sobretot, de dignitat.
I ara és quan ja ens venen molts casos en què animals que no entrarien dins d'aquesta concepció tradicional de mascotisme pues són víctimes de el que nosaltres creiem, el que nosaltres pensem que és realment una actitud especista i mascotista. Tots ens venen al cap la quantitat de mems, de gats i de gossos que emprem i que utilitzem i que ens fa molta gràcia, inclús a la carta de la gata hi ha fotos de gats i de gats que són mem. Però clar, això és una utilització d'aquest animal. No sé què en penses.
A veure, mentre li facis la foto i res més, no passa res. La qüestió és quan els disfresses, quan els caracteritzes, quan els hi poses gorrito, que era el que feia també el Mark Longo amb aquest esquirol, no?
Sí, això no.
I també quan els humanitzes o fins i tot, no, en alguns casos, quan veus fotografies en què el gat està claríssimament drogat d'alguna manera perquè es deixi vestir o es facin passes de modelos, coses així totalment absurdes, no?
Jo potser per l'experiència al refugi, però aquests vídeos són fàcilment detectables perquè són gats amb mirada perduda, sí, moníssims i preciosos, però que es deixen fer absolutament de tot. Fa, la veritat, una mica de por i fa una mica de ràbia també veure això. Bé, i anem ja a un tema ultra polèmic. La fèmina ho té realment així com a punt així important, que és, per exemple, el tema de les perruqueries canines. Que una cosa és que un gos que té, per exemple, un excés de cap de pèl, se l'ajudi o se'l renti si s'ha embrutat molt, però ja entrem en el tema dels talls estranys, dels rapats...
Els tints de color.
Sí.
Sí, cap persona que tenyeixi de colors el seu gos, normalment són gossos, mereix el meu respecte.
Va haver-hi una polèmica molt encesa amb una persona que feia aquestes pràctiques i que les defensava cap a espasa, però bueno, no li vam dir en plan, no va haver-hi cap tipus d'insult, li va dir aquesta és una actitud especista i en el context, diguéssim, de la caseta o de la gata insubmisa, doncs no és molt ben vista. Bueno, es va muntar una terrible, però bé, per nosaltres això, o sigui, bàsicament estem només complint els nostres desitjos de dir, mira, volem el gat o el gos pintat de rosa.
No, perquè a nosaltres ens fa gràcia.
Exacte.
I s'ha acabat.
No, aquí creiem que estem explotant l'animal i és una actitud completament especista. No ho faríem amb els nostres fills, jo crec, que no agafaria el teu fill i el pintaries de rosa, et fa gràcia, o sigui, és...
Ui... Espera't.
I si ho fas, pues...
Ves al psicòleg. També què passa, no?, amb aquests gossos que viuen en pisos tan petits i també, perquè no, gossos que no surten a passejar suficient.
Això és una epidèmia. Molta gent, inclús, bueno, ja parlant d'epidèmies, durant el Covid molta gent es va agenciar el gosset per poder-lo passejar, que això va provocar un augment terrible dels abandonaments després. Però quanta gent té gossos per fardar o, bueno, ja no diem per coses pitjors.
Bueno, i que els compren per milers d'euros o centenars d'euros.
Sí, per suposat.
Perquè realment no els importa que aquell animal tingui una vida digna, sinó perquè compleix el desig de vull aquest gos d'aquesta marca, no?
I són inconscients, tant gossos com gats, quan són de raça habitualment tenen moltes malalties hereditàries, que això no es té mai en compte, i quan veuen que les factures veterinàries segueixen pujant, llavors ja...
I això també va doncs, engreixant la quantitat d'animals que es queden malvivint als refugis perquè no hi ha ningú que els vagi a adoptar, no? Perquè prefereixen comprar-los. Totalment. I això també ens fa pensar, no, què passa en els pobles o les ciutats petites, sobretot els pobles, amb aquesta pràctica tan habitual, tan normalitzada, no, que és el gat que surt a tombar i que torna quan li dona la gana.
Sí, que és una pràctica que clar, fa... és això, aquestes coses que el món canvia i la gent a vegades no vol canviar amb el món. Abans ho veien completament normal, no? El gat que surt, ho veus a la televisió, ho veus a les pel·lícules, ho veus a tot arreu. Hi ha països on és una cosa institucionalitzada, normal. Però, clar, te n'adones que, per exemple, com a mínim aquí a Tarragona, ens trobem en situacions que els gats corren perill i ens hem trobat innumerables casos de caigudes, d'atropellaments, d'atacs, d'agressions per part d'altres animals, gossos
o humans.
No voldrem reproduir aquí casos horribles que hem vist de gats que han patit la violència de persones, si se'ls pot dir així.
I, de fet, aquesta problemàtica dona per un programa sencer per parlar d'aquests mites i aquesta romantització, sigui de... és un animal salvatge, per tant, ha de tenir llibertat, o me l'estimo tant que no el vull tancar a casa, o fins i tot, és que no el vull esterilitzar perquè la seva naturalesa és reproduir-se. Podem parlar de tots aquests mites, no?
Totalment. Bueno, inclús aquesta, dius que s'ha de reproduir, està mesclat amb una cosa completament humanitzada, de dir, no, és que ha de ser mare, com si fos un desig, no biològic, sinó una cosa com en plan, que és feliç. Bueno, i veiem molts vídeos, de mares amb els seus cadallets, amb musiqueta moníssima, sense entrar per què ha passat això, no? En fi.
I al final la pregunta que ens plantegem és per què adoptem? Per donar una oportunitat a un ésser viu que la necessita o per suplir una necessitat purament personal i egoista? Per suposat, el debat podria continuar perquè i ampliar-se, com hem dit, podríem dedicar un capítol sencer, de fet és una proposta que llenço aquí,
sí.
A parlar sobre aquests mites. Evidentment, com deia, hi ha un component egoista i també en ocasions no estem preparades per assumir aquesta responsabilitat.
Doncs, bueno, ja, sí, realment ens ha donat idees, tant el programa anterior com el d'avui, per, diguéssim, aprofundir en aquest tema i potser trobar opinions o gent que justifiqui aquestes actituds que per nosaltres han de canviar. Són coses que han de canviar. Però, bueno, ja ho decidirem. Bueno, parlarem amb la Junta de Renegats. I bé, jo ara el que voldria, i com sempre, bueno, voldríem fer una petita difusió, ho hem fet en alguns programes, de coses que ens interessa que la gent conegui, i no fa massa ens va arribar que hi ha una campanya a Verkami per el que seria el meu primer diccionari visual vegà. Explica'ns, Helena, què és això? Ah, si vols ho explico jo, llavors.
Explica'm.
Explico jo? Doncs bé, ja que estem això, amb una voràgina antiespecista, hi ha una campanya de micromecenatge que han fet la gent d'Escoleta Vegana, il·lustrat per Sara Cavalleria i dirigit a la primera infància, de 0 als 5 anys. I és un projecte molt curiós i molt important i per nosaltres molt necessari, perquè l'especisme, això de veure els animals com objectes de consum, és una cosa que ja comences a viure des de petit i no és una cosa que en plan que ho aprenguis així de forma racional, sinó simplement ja comences a veure que aquell bistec, que aquella carn, doncs és una cosa que està per nosaltres i que els animals estan per servir-nos a nosaltres, no? Llavors aquest diccionari el que fa fa, diguéssim, una visió diferent, no? Fa una visió no antropocèntrica i posa, diguéssim, els animals junt amb els nens, junt amb les altres coses, i també, per exemple, una pàgina parla de la cuina, i a la cuina només apareixen productes vegetals, i és una forma de tenir doncs, una educació que ja, d'inici, ja no és especista. Doncs això, si us interessa, podeu entrar a Verkami, buscar el meu primer diccionari visual vegà, estan a punt de superar, crec que ja han superat el 75% del fons que necessiten, i creiem que és una proposta molt necessària, i per això ens feia gràcia des de Renegats poder promocionar això. Doncs res, ara us pensàveu que no ho trobaríem, que no estaria, però deixem-ho buscar. Ahí està, perfecte. Penseu que el rol de copresentadora li trauria els poders de medievalista i doctora medievalista a la fèmina? Estàveu equivocats, òbviament, perquè toca, per fi, de nou, una sessió d'educació en gatisme antic i contemporani. Així que endavant amb la secció de la fèmina verbipotens. Bé, fèmina, explica'ns una miqueta, perdona.
No anava a parlar.
Què ens portes avui? Sí.
M'he quedat amb l'aire dintre. Bé, avui farem un recorregut ràpid, us ho prometo. Dic un recorregut ràpid pel temps, per tal de conèixer alguns dels gats més famosos de la nostra història, amb nom i cognoms, no? O com a mínim amb nom reconegut. Comencem, com no podia ser d'una altra manera, per l'antic Egipte, un gat conegut com Tamiu, que va ser el company personal del príncep hereu de Thutmosis, el fill gran del faraó Amenhotep III i la reina Tie de la dinastia 18a d'Egipte. Ens situem entre el 1550 i 1292 abans de Crist. Després de la seva mort, Tamiu va ser momificat i enterrat en un sarcòfag decorat especialment per a ell. I, de fet, per això en coneixem la història.
Thutmosis. Sona com a...
A malaltia de transmissió sexual.
Xunguíssima.
De les greus. I ara fem un salt molt gran per parlar del Chef Mouser, que és el gat resident oficial del primer ministre del Regne Unit, el número 10 de Downing Street. El Chef Mouser forma part d'una genealogia de gats que habiten aquesta casa ni més ni menys que des de l'any 1515. Aquell any el cardenal Wolsey va inaugurar aquesta tradició presidint un judici en qualitat de lord, acompanyat del seu estimat gat, que vivia amb ell a la casa situada on encara avui acull el primer ministre d'Anglaterra.
Ai, el Chief Mouser, sí que maco.
Sí, doncs espera, perquè els seus anàlegs nord-americans són en Tabby i en Dixie, els primers gats en habitar la Casa Blanca. Es diu que el 16è president alimentava el seu estimat Tabby amb una forquilla d'or durant els elegants sopars de la Casa Blanca i va afirmar que el seu altre gat, Dixie, era més intel·ligent que tot el seu gabinet. La primera dama, Mary Todd, va dir que els gats eren l'única i gran passió del seu marit.
Jo faria un comentari, és que segurament ara Dixie sí que segur que serà més intel·ligent que tot el gabinet que hi ha actualment als Estats Units.
I acabo la secció amb les Tabs, un gat taronja del districte històric de Talkeetna, a Alaska. Atenció, perquè les Tabs ostentarà ni més ni menys que el títol d'alcalde del districte durant 20 anys. Això és veritat, d'acord? Stubbs va ser escollit democràticament després d'una campanya electoral que suposava els candidats humans. És a dir, la gent no va votar els candidats humans i va votar el gat. Això és el fracàs de la democràcia i de la raça, de la humanitat.
Totalment.
La botiga general de la ciutat va ser utilitzada com la seva oficina d'alcaldia durant el seu mandat i es diu que va treure uns 30 o 40 turistes cada dia i cada tarda el senyor Stubbs anava a un restaurant proper i es bevia un bol d'aigua ben carregat de capnip. I l'alcalde Stubbs va morir el 2017.
Jo comptaria això de fotre l'aigua amb catnip com a intoxicat a la feina. Pobret sí. Stubbs. Bueno, mira, va ser la seva feina. No sé si com la farien. En fi, doncs res, avui ja estem un altre cop a punt d'acabar i us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Què en penseu del mascotisme? Teniu vosaltres animals? Penseu que els heu pintat de colors? No ho sé. Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que estem tractant aquí a Renegats, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @lacasetadelsgats Instagram, Facebook i TikTok. I fins d'aquí a dues setmanes.
Adeu!
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.